Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Mateixa, que ens manca per arribar al punt de 4:45 de la tarda. Olga Vallejo.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja estàs a punt per mirar la pantalla?
Mira, aquest cap de setmana... És que, clar, la setmana passada Olga Vallejo m'escriu un WhatsApp i em diu, per favor, no l'has vist encara? Dic, no, no l'he vist. Doncs mira'l, perquè dimecres parlarem de no estar sola.
Què t'ha semblat?
Va costar la vida...
Sí, veure'l?
Els primers minuts. Perquè vaig
pel que com... suposa.
Sí, vaig empatitzar, ja saps com sóc. I és que no volia... O sigui, imaginar-me el que va passar i el que han passat tantes dones...
I sense ser escabrós et posa en situació.
Que, no, perquè és que és analitzar el detall, com van anar els fets. Però és que t'ho diu tan clar i tan directe que t'hi veus allà. Llavors vaig haver d'aturar-me i vaig dir, no, això s'ha de veure per saber on som i cap a on anem.
I d'on venim.
I d'on venim.
Que també és important. Bé, avui teníem una excusa boníssima, que és que estem a tocar del 8M, el Dia Internacional de la Dona, i he pensat que era l'excusa perfecta per parlar de feminisme, de drets de les dones, i de fer una ullada això d'on estem, d'on venim, i ser conscients que encara queda molta cosa per fer. I comencem amb una estrena, tot just, del cap de setmana, perquè Netflix, això ja ho té, són molt estrategues i estrenen pensant-ho tot molt bé i han estrenat aquest documental. No estàs sola.
Estaba sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola?
¡Viva San Fermín!
Hola, sos.
Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y queremos denunciarlo.
Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que...
Aquesta que sentim, la veu, és la Natàlia de Molina, l'actriu. Potser algú diu, és que, jo, que aquesta veu em sona. I ella posa veu en les paraules reals de la Lucía. Fem memòria a aquella noia que va patir una agressió sexual per part de 5 joves a Pamplona l'any 2016. Varen abusar d'ella i la varen violar. Eren els Sanfermines. Aquest documental és No estàs sola, la lucha contra la manada. A partir d'aquí és quan nosaltres varen començar a sentir, a parlar de la manada, que era la manada, i després es van reproduir altres casos. El documental és la de l'Almudena Carracero i d'en Robert Baar. Està a Netflix, com dèiem, poc més d'una hora i mitja. I el que ens trobem són un munt de testimonis a la Lucía, aquesta noia, sí. A la víctima.
Tots els testimonis que surten, tots són reals.
Tots són reals. Uh-huh. I la veu que sentim són posant veu a les paraules reals
declaracions de la testimonis. Víctima.
Uh-huh. Allà veiem des de professionals del cos de policia qui la van atendre, que notes encara, com passats els anys.
Impactadíssima.
Sí. Jo vaig estar tota l'estona amb la pell de gallina. I és una llàstima perquè no és ficció, malauradament és realitat. A banda de la policia local que va assistir-la, altres professionals del cos de policia, la fiscalia, l'advocat de l'Ajuntament, periodistes, l'aleshores alcalde de Pamplona, que déu-n'hi-do també, la treballadora social que l'acompanya, membres d'associacions feministes, l'advocat actual de la víctima, qui va convocar la primera manifestació en suport de la víctima, talls de ràdio, programes de televisió. Veiem les converses de WhatsApp dels integrants de la manada, que eren uns nois que ja estaven planejant abusar sexualment.
O sigui, la intenció que tenien aquests nois era d'assistir als Sanfermines i perpetrar el que van fer.
Exactament.
Vull dir, ja la idea ja la tenien, perquè es desprèn dels missatges, com bé dius, Olga, de WhatsApp.
Que no és que hagis de llegir entre línies.
No. I ells es feien dir la manada.
Exacte. I el lobo, i la manada, i... També apareix la mare de la Nagore, que és una noia, és un cas que ara s'ha tornat a parlar amb aquest documental, però que la veritat és que estava molt desdibuixat. Fa 20 anys també, era una noia de 20 anys, que fa 8 anys, també als Sanfermines, va ser assassinada en aquest cas. I bé, està el testimoni de la seva mare i també ens posem una mica en context una noia que era infermera, que va anar a casa d'un company seu de feina a l'hospital.
Un psiquiatre,
un psiquiatre,
no?
Que estava fent la residència. Van començar a intimar. En un moment ella li va dir que parés, ell li va dir que no. Ella li va dir, et denunciaré. A ell no li va agradar aquesta resposta i li va començar a donar cops fins que la va matar. Que ho dius així i penses, com pot ser?
Com pot ser?
En algun moment del documental, el testimoni de la víctima del Sant Fermín és de 2016, diu, jo vaig tancar els ulls i vaig pensar que passi el més ràpid possible. I la mare de la Nagore, aquesta noia de 20 anys que va morir, diu, si la meva filla no s'hagués resistit, potser estaria viva. Mai ho sabrem. El que fa falta és que no hi hagi aquests comportaments, no?, de manada, ni d'agressions ni d'abusos sexuals, per descomptat.
Però molt interessant, el testimoni de la mare.
Sí.
Com ella, no?, 20 anys... No, perdona, quants anys ha passat?
8.
Perdona,
8 anys.
Perdona, els 20 anys eren els anys que tenia la Nagore. 8 anys... Com es planta davant de la càmera i explica, o sigui, i diu...
Sí.
I qui... Això no deu ser gens fàcil.
No, però es nota que ella ha estat implicada al llarg d'aquests 8 anys en altres casos de violència. Qui posa veu també a les paraules de la Paloma és l'actriu Carolina Juste.
Bueno, la Paloma és... una altra víctima que es desprèn de la manada. Vull dir que a través de la investigació... No?
Una altra que apareix i que va ser molt valenta i que es va atrevir a denunciar el que havia passat i que hi ha un altre, es va obrir un altre procés perquè havien abusat d'ella en un cotxe, crec que era el Corcón, a l'extraradi de Madrid. El que ens diuen... El que veiem és... no ens explica res que no sabem. El que passa és que, no sé tu, però jo he tingut la sensació que n'hem sentit a parlar tant durant tants anys perquè va haver-hi un primer judici, després es va apel·lar, després va anar a l'audiència, després va anar al Suprem, que al final ja no...
Que tenies un embolic al cap,
sí, que no acabaves de saber. O sigui, no t'explica res que no puguis saber, però sí que t'ajuda a adonar-te... De com estem encara, no? No només socialment, perquè també es parla... El que es planteja és que nens i nenes, sabem que als 8 anys és el primer contacte amb el porno, que als 11 és l'edat de mitjana, la manca d'educació sexual i tot el que això comporta, no? Aquests comportaments violents a les relacions sexuals que normalitzen i que és el que veuen en el porno i que i acaba sent en un referent i un model per ells. És molt recomanable, és més que recomanable. El que ens mostra també són les manifestacions i els moviments que hi ha hagut i les mobilitzacions que hi ha hagut i com tothom sentia una mica que s'havia de fer justícia perquè allò que li va passar a ella ens podria passar a totes.
I hi ha un detall també, jo trobo que és, amb aquest detall també et dona com molta força, que és quan s'explica, no?, quan surt la persona que organitza doncs, aquestes mobilitzacions, jo sí te creo, no?, que va, aquestes mobilitzacions que en el documental es veu com es van transcorrer per arreu de l'estat espanyol, a diverses capitals, a diverses ciutats, i sobretot la reacció de la víctima i de la família, que en aquest cas jo crec que es desconeixia, no?, i de com, ostres, els hi arriba el missatge de que realment no estan sols, no? Com ho explica l'advocada de la víctima?
Sí, i com quan finalment, després de 3 anys i les apel·lacions al Tribunal Suprem, que havia de decidir si hi havia hagut o no intimidació perquè s'apliqui el delicte d'agressió sexual, que suposa violació, perquè si no era abús i les penes eren menors, com aquell moment de... sembla que s'ha fet justícia. O sigui, que ella tanqui els ulls no vol dir que estigui d'acord. I com les declaracions dels nois, no?, que van canviant, al principi semblava que era ella que els animava, després és que no deia res i vam entendre que volia dir que sí, i seguíem, i... Bueno, quanta educació falta, encara.
És necessari, com bé deies tu, veure aquest documental molt ben fet. No estàs sola, que per cert el podeu trobar a Netflix.
A Netflix, que no és el primer que fan, Feminista. En tenim un altre. Fa anys ja varen produir un altre documental centrat llavors en la desigualtat de gènere.
Cuando una mujer te dice que no, es no. Siempre. Aunque estés en la cama.
Yo no soy machista, yo no pego a mi mujer. No, no, eso no vale.
Ningún indicador nos está hablando de igualdad.
Este es un país hecho por y para ellos.
Que nos acosan por las calles, que nos violan.
Porque somos ciudadanas de segunda.
Las feministas no comprenden a los hombres.
Llevándonos a una psicosis donde ellos parecen...
Això és Què coño està passant, un documental de Netflix del 2019, gairebé una hora i mitja. Jo recordo quan el vaig veure en el seu moment i em va semblar molt revolucionari. Perquè és veritat que en tan sols aquests 5 anys hem parlat molt de feminisme, del que és, del que implica la igualtat, l'heteropatriarcat, els rols de gènere... I crec que en 5 anys n'hem parlat moltíssim i tothom n'ha après. I vull pensar, tot i que vull pensar, segons hi ha unes dades molt recents, que hi ha una part important dels joves que creuen que no, que el feminisme és excessiu i que...
És aquesta discriminació, no?, que se'ls està atacant.
Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de febrer de 2024,
quan diem fa quatre dies,
a Catalunya el 54% dels joves considera que el feminisme ha anat massa enllà. 54%. És més de la meitat dels joves. Dels joves, eh? No estem parlant de gent molt gran que potser els costa, que porten tota la vida amb una educació i amb uns valors... I... No. O sigui que el 2019 va ser bastant revolucionari aquest documental, dirigit per la Marta Jaénes i la Rosa Márquez, que el que fa és justament això, parlar de feminisme, que és un camí que les dones, però també els homes, fem cap a la llibertat. Apareixen un munt de referents feministes, del periodisme, de la política, de moviments socials com Males Madres, guionistes, filòsofes, una magistrada del Tribunal Suprem que diu...
Aquesta és molt bona.
Me han dicho que ya no hay juez, que ara hay una chica.
És que...
Sí, és molt fort. Eh? O la Rosa Maria Calaf, que diu... Has d'estar sempre demostrant que ets capaç. Hi ha sexòlogues, la fundadora del primer partit feminista, economistes... Bueno, i és una mica com la manca de feminisme, no?, o els rols de l'heteropatriarcat esquitxen a diferents àmbits de la societat. Llavors, ens parlen una mica dels primers contactes del moviment feminista, però també... de la hipersexualització de les nenes, com les Barbies, per exemple, la Barbie que sempre pensem que està tan sexualitzada, tenia professions. I, en canvi, apareixen nines d'ara a les Bratz i que aquelles nines no tenen cap professió. O sigui, només estan com hipersiliconades, molts pits, molts llavis i una roba molt curta, però no se sap de professió...
Oficio, beneficio,
sí,
res.
Desconeguda, no? Parlen de la indústria de la moda, de la imatge, de la manca de referents, de l'amor romàntic, tot el mal que ha anat fent aquesta idea de l'amor romàntic, del príncep blau que ens ha de salvar i que sovint ho tenim molt incrustat al cervell, i com les noies joves veuen pel·lícules romàntiques i, en canvi, els nois veuen porno, no? Que tornem una altra vegada a la manca d'educació sexual. Les cures, que 3 de cada 10 dones renuncien a ser mare per la seva carrera professional. És un documental amb moltes veus, amb una visió, per descomptat, posicionada des del feminisme, un documental feminista... però que et dona una visió molt àmplia de què passaria si el feminisme estigués més present al món, per què estem com estem, i, bueno, i veiem que encara queda molta feina
cap
per fer.
Cap a on anem,
sí.
No? Cap a on anem. Doncs
sí.
Avui l'Olga, que ens està parlant d'aquests documentals referents al 8M, que és divendres, com ja sabeu, el Dia Mundial el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i aprofitant, no?, el diumenge, crec que és a la 2, no?
El diumenge passat, bueno, això que fan, no?, que tothom, perquè nosaltres ho estem fent 2 dies abans, n'estem parlant, doncs la noche temàtica de diumenge tenia aquesta mirada femenina i varen projectar el documental El plaer femení.
We live in an environment where women are constantly judged.
Is it that happened billions of years ago that they felt they had to do this to our bodies?
Aquest El plaer femení el podeu recuperar a la web de RTV Play, a Movistar Plus també. Està escrit i dirigit per Barbara Miller. Diríem que és un altre ritme, no és el ritme de Movistar. És una cosa més pausada, amb diferents testimonis. Diferents testimonis són dones. Una és una noia d'una comunitat ultraortodoxa radical de Nova York, que va sortir, que a partir del moment que es converteix en mare se n'adona que no vol que el seu fill creixi en aquell entorn social. Una altra és una noia de la Índia, que ha estat assetjada, i diu que ella pot ser assetjada a qualsevol lloc i en qualsevol moment, i va ser la fundadora de L'amor importa per parlar de relacions d'amor, de plaer, que és un tema totalment tabú a la Índia. Diu que ara, perquè fa molts i molts anys no ho era. També apareix una noia del Japó, i quan la veus, diu, clar, les dones del Japó han de ser invisibles. És molt dur, això, eh? Invisibles, discretes, somrients i no han de queixar-se mai. Ella crea historietes de manga sobre les seves experiències, va imprimir en 3D els seus genitals femenins, és tabú, la varen empresonar, perquè et facis una idea. També veiem un testimoni de Somàlia, una noia que explica que als 7 anys la varen mutilar, va patir una mutilació genital, i, bueno, i que és una forma d'oprimir a les dones i un control sobre la seva sexualitat i que és un problema global perquè, evidentment, no només passa a Somàlia. I a partir d'aquests testimonis, com elles mostren la seva realitat i com algunes han estat capaces de fugir d'aquesta realitat i treballen i estan reivindicant que la societat del món en general ha de canviar. Hi ha uns llocs que, evidentment, hi ha més feina que uns altres. Doncs va passar aquest documental amb calma, que t'ajuda a reflexionar.
És un ritme, com tu deies, més, no és més pausat.
No és Netflix, molt de llum i color, tot i que també et pot ajudar a pensar, no?
Sí. No sé, em sembla que encara tenim més documentals a repartir.
Sí.
Internacionals, no, diria?
Mira, en tenim un a Filmin, que és un curtmetratge, això en 18 minuts ho has vist, i que et fa un repàs històric al feminisme.
Nuestras bisabuelas y abuelas tejieron alas para que nosotras podamos volar. El eco de nuestras antepasadas resuena hoy con fuerza en nosotras.
Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Griega Amazona, Vestal Romana.
Això és Herederes, un curtmetratge de 18 minuts de Sílvia Venegas. És de 2023 i va estar nominat a millor curt documental als Goya el 23. És un homenatge i un posar en context l'inici del moviment feminista, com a finals del segle XVIII... finals del XIX, principis del XX, països com Noruega, Finlàndia o Nova Zelanda reivindicaven el dret de les dones al vot. És perfecte per descobrir dones europees que varen lluitar pels drets de les dones. Molta informació, poc atractiva.
Home, i clar, i apareix, com deies tu, és un curt documental, vull dir que són 18 minuts, no?
18 minuts, potser... on veus un munt d'imatges en blanc i negre d'aquelles primeres dones manifestant-se, les sufragistes, la primera dona que va votar a les eleccions municipals a Noruega... Moltes imatges blanc i negre, i ens mostren una mica com va haver-hi un moment a principi del segle XX que semblava que tothom tenia clar que les dones tenien dret a votar, i no només a votar, sinó que es podien presentar com a representants del poble. El que passa és que, per exemple, la Constitució espanyola del 31 recull el dret de les dones a votar. El que passa és que després aquí arriba la Guerra Civil, la dictadura, i després també hi ha dues guerres mundials...
Entremig,
i, bueno, el feixisme, diríem, uns moviments polítics i socials que no ajuden a que els drets de les dones estiguin en el seu millor moment. És curiós com veiem crits de manifestants de l'any 2021, tothom amb mascaretes el dia de la dona, on van cridant aquí estem les feministes, i veus les imatges en blanc i negre de principis del segle XX, i és impactant, perquè les veus sortir a totes per una porta, i aquests crits de aquí estem les feministes, després direu que som 5 o 6, i veus que no paren de sortir dones.
Que és una força,
no?
I amb una energia, no?
En un moment en el que no hi havia xarxes socials, que no et podien fer una convocatòria per dir anem totes avui, o totes i tots, a les 8, a l'Ajuntament, manifestem-nos, sinó que, bé, clarament hi havia una necessitat per part de la societat, a una part de la societat, la meitat, que som les dones, a ser actors amb tots els drets.
Fixa't tu ara, Olga, perquè jo crec que la protagonista que del pròxim documental que ens volies parlar avui, jo diria que ens la vas portar.
Sí.
Ens la vas portar.
I tant. Sí, però no? Havia de tornar. Avui no podíem saltar-nos a la Ruth Bader Ginsburg.
I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks.
A Filmin tenim aquest documental, RGB. És un documental de 2018. Poc després ja va morir la Ruth Bader Ginsburg, una icona, superheroïna, jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units. Filla d'immigrants de primera i segona generació, va aconseguir estudiar dret a Harvard, després es va anar a la Universitat de Columbia. Quan va estudiar a Harvard, de 500 estudiants de dret, només 9 eren dones. I és, aquest sí que té ritme i te'l passes com si res. Veus que necessari és que hi hagi homes i dones i que siguin les protagonistes i que siguin referents que lluitin pels drets de les dones. Amb ella hi ha moltes entrevistes, per tant tenim entrevistes de quan era relativament jove, no? Més de 40-50, fins als últims dies, que omplia teatres immensos amb un munt d'estudiants joves, nois i noies, que volien saber més d'ella, que és tot un referent per la lluita dels drets de les dones i de les minories, també d'homes negres...
Perquè ella, Olga, o sigui, va començar sent advocada...
Sí.
I al final va aconseguir ser membre del Tribunal Suprem dels Estats Units.
I de fet,
no?
Quan era advocada, el va defensar casos de persones discriminades, des d'homes, com deia, sí, que eren negres, a dones, sí, que clarament tenien molts menys drets i una posició molt més desfavorida.
Doncs aquest és el documental que, per cert, a Filmin, no? Filmin. Podem recuperar. Mira, aquest me l'apunt, me la prenc nota.
Aquest no tenies pendent, li poses una altra creueta.
Aquest, claríssimament. Avui, qui vulgui fer memòria a través del cinema, podem dir que també està de sort, eh?
Doncs sí, mira, és una meravella, que la trobeu a la xarxa, si busqueu, està, i si no, a Fixolé, pots estar uns dies gratis i el pots veure. Es diu Con la pata quebrada. És un documental fet amb fragments de 180 pel·lícules i documentals espanyols que mostra la imatge de la dona a la ficció espanyola des dels anys 30 del segle passat fins ara.
Teresa, la camisa, que voy a llegar tarde.
Sí, sí, ya está.
Ya está, ya está. No lo veo que ya está. Claro, como a ti te da lo mismo.
Es que hoy tampoco ha venido la asistenta. Y como la seda es tan difícil de planchar.
Y como tú siempre estás en la luna, ¿en qué estabas pensando, eh?
En nosotros.
En nosotros. Tú siempre estás pensando en nosotros. Cambia de tema, hija.
Com miris aquest documental, amb ulls crítics, ho passaràs malament, malament. Tot i així, és una meravella, aquest Con la pata quebrada. És un documental de 2013 de Diego Galán, que va ser el director del Festival de Donosti, un parell de franges, un als 80 i un altre als 90, mitjans dels 90 fins passats al 2000. I és curiós que cada vegada que veiem el fragment de la pel·lícula, sí, ens apareix el títol de la pel·lícula i l'any, perquè també t'ajuda una mica a posar-te en context. I tenim una veu en off que ens acompanya tota l'estona, que és el Carlos Hipólito, l'actor, que et recorda molt el Cuéntame. I he buscat, clar, el documental és de 2013, Cuéntame va començar el 2001, ha estat fins fa 4 dies també, no? 23 temporades... I suposo que, clar, era com lògic que el Carlos Hipólito estigués contándote que com havia passat a la història d'Espanya. Això de pata quebrada jo no ho coneixia. Hi ha una dita que diu, mujer casa, que hauria de desaparèixer, mujer casada i honrada, pata quebrada i en casa.
Okay.
Llavors, el que veiem és com abans de la Guerra Civil, una Espanya molt moderna, amb un cinema super reivindicatiu, dones que treballaven, que anaven a votar... Arriba la Guerra Civil, arriba aquest cinema documental de propaganda, amb uns programes pensats pels homes, uns altres per les dones, no? Per exemple, la ràdio, els serials radiofònics pensats clarament per les dones, la secció femenina de la Falange, que, per exemple, deia que s'ha de ser femenina, no feminista, i que a les dones ens falta el talent creador reservat per Déu per intel·ligències varonils. Doncs quan sents i veus tot això, et bull la sang i tens ganes de cantar quelcom semblant a això. No ho compartim, eh? Que els homes tenen corazón, que no són vanidosos, bé, n'hi ha de tot, com d'homes i de dones,
com tant,
però vaja, veiem com va evolucionant, sí, el cinema als 70s, doncs clar, la moral oficial va haver de fer un pas al costat, arriba l'Operació Bikini, pel·lícules com Tres Sugars per a Tres Rodríguez, una senyora que demana permís, permís als marits per portar
per
bikini... i li diu que no, un altre que li diu s'empieza con la minifalda i s'acaba en un cabaret, després arriba el cinema de destape, i després, bueno, ja sembla que tot comença ajustar-se millor, no? Perquè el destape tampoc no tenia cap sentit, era un efecte rebot de tot allò que ens havia passat abans. És curiós com la literatura, com l'art, com la ràdio, no? Com el cinema és un reflex de la societat. Segurament el 8M que estem parlant avui serà diferent del 8M del 2030 i molt diferent del 95.
Sí. Però tu dius que és necessari també veure aquest con la pata quebrada. Eh?
Sí, perquè te n'adones que hem evolucionat com a societat. O sigui, en un segle han passat infinitat de coses.
Doncs ens fixem en aquest documental i ara sí que arribem al punt final d'avui amb els documentals amb la Olga Vallejo, que per cert, amb què acabem?
Amb un no documental.
¿Quieres que deje de decir de mí mismo que soy feminista?
Eso es. A presumir.
No presumo.
Bueno, a definirte como feminista.
No, bueno, pero es que soy feminista.
No lo eres.
¿Sí lo soy?
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 No lo eres. En todo caso, lo intentas ser.
Bueno, pues como todo el mundo.
Això és La loca i el feminista. És un curtmetratge nominat a millor curt del Goya 2024, o sigui, d'ara també. Està filming, com dèiem. No és documental, és una conversa entre una parella que tenen fills, donem per fet per com evoluciona la conversa, i ell es declara clarament feminista i ella li diu que, sisplau, que quan surtin de la feina s'hi poden xerrar una estona, no? Que no sigui a casa.
Anem a prendre alguna cosa, va.
Anem a prendre alguna
cosa. I parlem una mica.
I ella li explica que se sent ofesa perquè abans, amb una amiga, un parell de dies abans, se suposa, ell s'ha mostrat com a feminista, no? I ella diu, bueno, tu ho intentes, però ser-ho, i al final te n'adones, no? Com en el dia a dia hi ha moltes coses que potser podríem fer millor, tant homes com dones. I que és veritat, que hi ha coses que donem per fet que és d'una manera, però potser ens ajuda a donar-nos també, com a nivell personal, no? Diu, però qui en corta les uñas a los niños? Qui en passa la liendrera? Qui compra la roba? Qui omple la nevera? Qui planxa?
Qui planxa?
Clar. Però qui porta el cotxe al mecànic? Qui passa a la ITV? Qui fa la declaració de la... Hi ha tantes coses que es poden fer, no?
Oh, i tant.
Per tant, tot i que no és documental, 13 minuts... que diuen un munt de coses i que sort que són 13, eh? Que pares i dius, a veure, ara pensem. I ara tu com ho fas? És com que t'apel·la molt més a tu a nivell personal.
Que va directe, no?
Sí.
Amb aquests 13 minuts. Mira, Olga, ens queden res, breus minuts. Si et sembla, podem fer un recull de tot el que... de tots els documentals que...
Sí, mira.
Que, per cert, per tots aquells oients que tinguin ganes de saber el nom concret, ara ens el repassa de nou la Olga, avui especial 8M, però que els trobareu a les nostres companyes de xarxes socials, els han penjat aquestes recomanacions al X, a Twitter, per si els voleu recuperar.
A l'X, li hem de dir X, eh?
Ja està, ja dic X. Val, d'acord, o sigui, fa pròpia estela, ens podeu seguir, i allà doncs, la Mercè Mondi i la Vanessa doncs, hauran pujat els links dels documentals. Però, per si de cas, el repassem, Olga.
Doncs mira, a Filmin tenim La loca i el feminista, que és aquest curt que no és documental, però que t'ajuda a reflexionar, que és com que després tu fas la reflexió documental a casa. Herederes, que és un curt documental, que és recent, del 2023, que també està a Filmin. I a Filmin també tenim RGB sobre aquesta icona, la Ruth Bader Ginsburg, que va ser jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units i que sempre va lluitar des dels tribunals, no?, pels drets de les dones. Tenim un que hem de buscar a la xarxa i que trobem, sense baixar-lo, ni piratejar-lo, ni res per l'estil, que és Con la pata quebrada, que ens mostra com ha evolucionat el feminisme a Espanya a través del cinema, de ficció i documental. Tenim El plaer femení, que vàrem fer
a la
2 i que el trobeu a RTV Play. I després en tenim dos de Netflix, que són uns professionals llançant productes coincidint
al moment,
amb
no?
dates assenyalades.
Estratègic.
Aquest coño, Què coño està passant, que és de 2019, i No estàs sola, La lucha contra la manada, que acaben de posar a la plataforma divendres passat.
Doncs, Olga, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest repàs que ens has regalat avui. Nosaltres que arribem a l'hora en punt, la Sandra Gómez ens posarà el dia amb totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora. I si jo ara et digués, Olga Vallejo, que Sofia Loren,
sí,
Elsa Pataky, és que la meva mare ho deia, Charlton Heston,
sí,
o Ava Gardner han estat a casa nostra, rodant, i amb un paisatge romànic, què en diries? Que t'ho creus,
que
no?
Que m'ho crec. Romànic no sé, però la Costa Brava segur.
Doncs l'art romànic català, que ha estat protagonista amb algunes de les pel·lícules d'aquests actors que hem mencionat ara mateix, són els protagonistes justament de l'espai que ens ha preparat avui el Joan Pau Inarejos, periodista i divulgador i autor, per cert, del compte @romaniccatala, que estarà amb nosaltres després del butlletí informatiu. Fins ara.
Radio Estel.